Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
entrevistem la Pilar Rahola, autora del llibre SOS Cristians, on alerta sobre la persecució dels cristians. Segons Rahola, mai no hi havia hagut, des de l'època de les catacumbes, un intent tan massiu, organitzat i impune per acabar amb comunitats cristianes senceres. I el més greu és que els repressors estan aconseguint un èxit preocupant. Després d'haver escrit dos llibres sobre el tema islàmic, Pilar Rahola va topar amb un fenomen social molt important del qual ningú no diu res. I llavors va començar a descobrir que, acompanyant el gran problema que el món té amb la ideologia totalitària, hi ha milions de persones que estan patint horrors, segrestos, violacions, tortures i assassinats per la seva fe. Pilar Rahola no creu en Déu, però la seva ètica no l'impedeix respectar els creients.
Em defineixo que no sóc creient, sincerament. És una cosa que no em molestaria ser creient. No em molestaria gens. Sobretot ho penso des que va morir el pare i em vaig trobar molt sol allà, no? Davant la mort. Però això no ho pots imposar. Jo no crec que la transcendència espiritual que et porta a tenir una creença en Déu no la pots impostar ni la pots imposar, i a mi no m'ha passat i no la tinc. Però, en canvi, cada vegada em sento més còmode amb la lluminositat que la fe dona a la societat.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana parlem amb el mestre organer Gerard Grenzing. Les mans de l'equip del seu taller han restaurat orgues i han construït autèntics gegants musicals, com els orgues de la Sala Simfònica de l'Auditorio Nacional de Madrid o el de la Catedral de Brussel·les. Grenzing assegura que sense la il·lusió i la fascinació per l'orgue és impossible fer instruments i que la clau està en oferir qualitat.
La qüestió sempre és qualitat, en realitat. Ja no n'hi enganya. El públic es dona compte quan un orgue és bo, atractiu, que t'omple o no. No cal saber de música ni d'orgues ni res. És la percepció que tens. Si un organista és bo, si pot transmetre alguna cosa. I llavors el que hem de proposar sempre és qualitat. I amb la qualitat, al final, la música sempre guanya.
I aquesta setmana a Catalunya Cristiana us presentem el Camí de Calassanç, rere les passes del fundador de l'Escola Pia.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. Viatges al Cort Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona nit, amics i amigues. És conegut que s'ha celebrat aquesta setmana, o millor dit, s'ha commemorat el 50è aniversari de la mort violenta de Martin Luther King, un home que tenia grans connexions amb l'esperit i la filosofia de l'actual Papa Francesc. Així ho deia aquests dies l'observador de la Santa Seu davant l'oficina de les Nacions Unides a Ginebra, Ivan Jurkovic, que ha considerat aquesta herència, la del líder afroamericà, com una línia de continuïtat que ha tingut també a la vegada una continuïtat tant amb Pau VI com amb Joan Pau I, Joan Pau II, Benet XVI i ara el Papa Francesc. Precisament va ser Pau VI qui l'havia rebut uns anys abans de morir Luther King i després va condemnar l'assassinat i va unir-se al dol mundial per aquest líder. D'alguna manera, Martin Luther King representa la connexió entre les religions per la pau i particularment la de totes les confessions cristianes. Des d'aquí avui recordem aquesta figura que representa l'esperit i el compromís per acabar amb el racisme, a la xenofòbia i amb l'enfrontament entre les religions. Avui parlarem en els primers minuts amb Isabel Fèlix, pedagoga, teòloga i ponent de la trobada d'Araguaia amb el bisbe Casaldàliga, que s'ha organitzat per aquest diumenge a Balsareny, coincidint aquest any amb els 30 anys de trobades i amb el 90è aniversari del bisbe Pere Casaldàliga. Ens acompanyarà uns minuts. I després del vocabulari interreligiós ens visita Marcel Udina, jueu i compromès des de fa temps amb el diàleg interreligiós. Això i una mica més, fins a 9:15, aquí a Temps de Diàleg, a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de Diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Balsareny, la vila que va veure néixer ara fa 90 anys Pere Casaldàliga, acull demà, diumenge 8 d'abril, la seva trobada anual, la de l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga, una entitat que des de Catalunya ja porta 30 anys de trobades. Enguany, coincidint amb el 90è aniversari del bisbe Pere Casaldàliga i els 50 anys de la seva presència al Brasil, el tema que es tractarà a Balsareny mateix és la igualtat de gènere, aquesta perspectiva que forma part, d'alguna manera, de la llarga llista de causes justes que defensa Casaldàliga. La trobada començarà a les 10 del matí amb les inscripcions i a 11:15 ja la presentació de la jornada. Però la ponència principal anirà a càrrec d'Isabel Fèlix, que és pedagoga, doctora en Ciències de la Religió, professora que treballa especialment en les àrees de gènere i sexualitat en l'educació i com a professora de teologia amb experiència de docència sobre estudis bíblics i de teologia feminista. Ha coordinat un projecte d'educació popular i alfabetització d'adults a l'àrea de São Paulo. També és actualment investigadora de postdoctorat a la Universitat de Coimbra, a Portugal, on viu en aquests moments. Ella és brasilera i ha conegut durant la seva vida el bisbe Casaldàliga. Recordeu que la trobada és demà diumenge a les 10 del matí comença, però és tot el dia a la sala del sindicat de Balsareny. Ens acompanya la mateixa Isabel Fèlix en aquest programa Temps de Diàleg de Ràdio Estel. Isabel Fèlix, bona nit, bon vespre, buenas noches, bienvenida a Ràdio Estel.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo está en este momento?
Muy bien, muy contenta de estar acá en Barcelona y poder compartir con las personas, las experiencias y un poquito de Brasil.
El títol de la ponència que vostè pronunciarà és Igualtat de gènere, juntes som més fortes. Abans d'aquesta entrevista, vostè em deia que hi ha tensions, que hay como tensiones entre lo que son los avances en el reconocimiento de la dignidad de la mujer y de su igualdad con el hombre, y también hay retrocesos, y en Brasil particularmente este es un problema importante que afecta también las causas de la Asociación Araguaia y del bisbe Pere Casaldàliga.
Sí, es eso mismo. En los últimos años estamos viviendo en Brasil, los últimos dos años principalmente, ¿no? Algunos retrocesos en la cuestión de la democracia. Valores democráticos como la igualdad de género, la no discriminación, la libertad, la solidaridad, ¿no? Valores estos que también Pedro Casaldàliga tiene en su trabajo como prioridad, principalmente la dignidad de los pueblos indígenas, de los campesinos, son la lucha primordial de Pedro Casaldàliga.
I parlarà d'aquesta importància d'una igualtat que també és humana, cristiana, interreligiosa i, d'alguna manera, de totes les creences i de totes les sensibilitats.
Sí, sí, realment. Sí, para tanto para las religiones como para la democracia es muy importante la igualdad, la no discriminación, ¿no? Y lo que pasa es que estamos asistiendo en todo el mundo, pero hablo desde Brasil, que por lo simples hecho de sermos mujeres, muchas veces somos discriminadas, ¿no? Con salarios distintos, pagos distintos por los trabajos o no pagos por los trabajos en los trabajos domésticos. Entonces, percibimos discriminación.
De quina manera el tema de la igualtat de la dona, de la igualtat de gènere, connecta amb les causes del bisbe Pere Casaldàliga i també amb la necessitat una mica de transformar, de canviar els sistemes socials, culturals i econòmics que moltes vegades discriminen la dona?
Sí, para las luchas feministas, las luchas de la igualdad de género, es fundamental mirar el sujeto que son considerados como no gentes, no personas, ¿no? Esto es fundamental para las lutas de la igualdad de género. Esto es un punto fundamental, esto también es un punto fundamental para las luchas y el trabajo de Pedro Casaldáliga en Brasil, ¿no? Para él, los indígenas, los campesinos, que para el sistema político, para el capitalismo, son considerados no personas, no gentes, ¿no? Entonces, yo creo que este punto es fundamental, que nos liga, que nos hace conexión, ¿no?, de nuestras luchas. Y las luchas en vista de esas personas, de los derechos de esas personas, yo creo que hoy es fundamental que esas luchas sean globales y no solamente locales, ¿no? Para que consigamos avances políticos, avances éticos en estas cuestiones. Cada día más vemos esas luchas de forma globales, ¿no? Como tivemos, como aquí en España, una lucha muy marcante con el 8 de marzo, ¿no? Que fue las marchas aquí en España. En España fue conocida en todo el mundo, ¿no?, como una grandiosa marcha, ¿no?
Les dones, evidentment, protagonistes. Recordem, demà diumenge, matí i tarda, a la sala del sindicat de Balsareny, la vila natal de Pere Casaldàliga, es fa la trobada de l'associació Araguaia, Amics del Bisbe Casaldàliga, amb la col·laboració, en aquest cas, de l'Ajuntament de Balsareny. Igualtat de gènere, qüestió de justícia. Aquest és el tema, amb la ponència d'Isabel Fèlix, que ens acompanya avui, i després un recital de poemes a càrrec dels Rapsodes dels Pastorets de Balsareny i una intervenció de Joan Soler sobre Pere Casaldàliga, una espiritualitat femenina. Finalment hi haurà testimonis amb motiu del 90è aniversari de Casaldàliga. I bé, li volem preguntar ja breument, per anar acabant, a Isabel Fèlix, per la seva aportació a la teologia i especialment això que diem la teología feminista. ¿Cómo entiende usted la teología feminista también como fuente de transformación social y de aportación a una mayor justicia social?
Bien, como teóloga y como teóloga feminista, yo veo que la gran contribución de la teología feminista es aportar con la desconstrucción, con una análisis crítica, todos los conceptos, la visión de Dios, la visión de conceptos teológicos que invisibilizam as mulheres, não somente em los textos sagrados, los textos bíblicos, mas também em los discursos de la iglesia, não? Então, a teologia feminista vem dar sua contribuição para uma mirada mais libertadora, mais transformadora desses conceitos, né, que inclui de las mujeres, porque sabemos que desde o cristianismo de las orígenes, sabemos de la participação, do protagonismo de las mujeres, não, que também estavam ali com Jesus, com seu grupo. E ao longo da história, este protagonismo das mulheres foi silenciado, né, por la igreja, por los discursos teológicos hechos por los hombres, por los teólogos, né, por los padres, los obispos, né. Então, la teologia feminista quer mostrar, quer trazer la memória de um discipulado de iguais, onde mulheres e homens faziam parte deste movimento de transformação, como chamamos, do movimento de Jesus. Não? Este é o grande aporte da teologia feminista.
Bé, moltes gràcies a Isabel Fèlix. Potser li preguntarem pel que fa actualment com a investigadora a la Universitat de Coimbra. Se dedica també a temes de teologia.
Sim, eu hago uma investigação sobre uma igreja evangélica de Brasil, a Igreja Batista de Lagoinha, onde as pastoras ensinam as mulheres a serem submissas a seus maridos. Então, isto é muito grave para a democracia, para a questão religiosa em Brasil, não? Infelizmente, hemos visto crescimento de discursos religiosos muito conservadores em Brasil, que impedem uma visão mais liberadora do papel das mulheres em la igreja e em la sociedade.
Pues felicidades por todo su trabajo, Isabel Fèlix. Recordem, aquest diumenge, demà, a Balsareny, a la sala del sindicat, intervindrà a 11:15 en la trobada, que és tot el dia organitzada per l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga. 30 anys de trobades, 90 anys amb el bisbe Pere i 50 anys al Brasil, el bisbe Pere Casaldàliga. Un plaer conversar amb vostè. Moltes gràcies, Isabel Fèlix, i fins una propera ocasió. Que vagi molt bé aquest diumenge.
Muchas gracias. Soy mucho gusto estar con vos.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Matzà, en plural matzot, judaïsme. És el pa àcim, sense llevat. El judaïsme reemplaça el pa comú durant el Pèsaix o Pasqua per aquest tipus de pa en record de la sortida d'Egipte i el seu pas pel desert. Temps de diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
El testimoni d'avui té com a nom propi el judaïsme i particularment la festa del Pesach, que s'ha celebrat aquests últims dies. Avui ens acompanya per reviure el seu compromís amb el diàleg interreligiós Marcel Udina. Ell és membre de l'equip de la plataforma cultural jueva Mosaica i també un dels fundadors de l'entitat islamojueva Salam Shalom, la pau en hebreu i en àrab. Aquest és el signe del diàleg interreligiós que els jueus de Catalunya volen impulsar des de la seva identitat i també des del compromís compartit amb les altres creences. Saludem Marcel Udina. Bona nit, benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel.
Hola, Ignasi, bona nit. Moltes gràcies per tenir-me.
Bona Pasqua, es diu en la cultura cristiana, Bon Pesach, en la jueva.
Efectivament. Bona Pasqua i, bueno, diem normalment Hag Pesach Sameach.
Doncs Hag Pesach Sameach.
Exacte.
En hebreu, que és el temps que vostès han viscut els últims 6-7 dies des de la nit del sàbat passat.
Sí. Exacte.
I què és exactament el Pesach? Ens ho pots recordar?
Vale. Bueno, és una rememoració, en realitat. Quasi totes les nostres celebracions acostumem a dir que són... recordem temps on hi havia algú que ens volia fer mal, o ens volia matar, no ho va aconseguir, i mengem molt per celebrar-ho. És com... I en aquest cas estem parlant dels egipcis, antics, de l'antiguitat, i rememora una miqueta el que podria ser el, diguem-ne, la història fundacional de la identitat jueva, que és l'èxode d'Egipte. Quan vàrem ser esclaus, vàrem sortir, bueno, és una història plenament coneguda per no jueus, i aquesta és l'ocasió en la qual ho rememorem. Uh-huh.
I el Pesach es rememora cada any per aquestes dates, que coincideixen en alguns casos amb la Pasqua cristiana.
Exactament, no és exacte, perquè el judaisme segueix un calendari lunar, i va variant, però sovint coincideix, i és més o menys per aquesta època. La idea és que coincideixi amb una miqueta amb la primavera, i sí.
Amb la primavera, habitualment, sí. Per tant, més o menys el que diem també en la cultura cristiana, la primera lluna plena de primavera, que
exacte.
És que coincideix amb la Pasqua.
Sí.
Sí, també, sí, sí. També se segueix així en el judaisme. Avui parlem amb Marcel Udina, que, a més de jueu, és un home compromès amb el diàleg interreligiós. A l'octubre, potser alguns ho recordareu, en aquest programa presentàvem l'entitat Salam Shalom. Quin recorregut està fent ara mateix Salam Shalom, uns mesos després d'haver començat a treballar?
Sí, bueno, en aquella ocasió vaig venir poc abans de que féssim el nostre primer gran esdeveniment, que puc dir que va ser un gran èxit. Vaig quedar molt, molt satisfet amb el resultat. Vam celebrar una festa conjunta d'any nou al monestir de Santa Anna, al costat de la plaça Catalunya.
Sí.
Va venir molta gent, va haver-hi menjar, va haver-hi música, tant d'un grup jueu com un musulmà. I un aspecte que em va emocionar bastant va ser que, de manera completament espontània, els dos grups de música es van posar d'acord durant el mateix esdeveniment per fer l'última cançó conjuntament. De manera improvisada, espontània, van decidir cantar junts. Al final, sense que cap de nosaltres ho hagués planejat.
I a partir d'aquella trobada, què està passant amb Salam Shalom?
Bueno, vam continuar treballant. Vam fer una celebració de Hanukkah, que va coincidir una miqueta amb el Nadal. Van fer també una altra celebració de Tu Bishvat, que és una celebració jueva que relacionada amb el medi ambient i la natura, etcètera, etcètera, i van fer com una celebració amb una miqueta de reivindicació ecologista i van parlar de com es tracta l'ecologisme tant en el judaisme com a l'islam. I també vam ser actius en termes de mobilitzacions i de participació ciutadana. Vam participar en les demostracions del 8 de març, reivindicant els drets de la dona, i també vam... està defensant la nova mesquita de Nou Barris, del carrer Japó, que ha estat sota tota mena d'amenaces i atacs per certs grups, i van formar part dels que van estar defensant el dret dels musulmans del barri a
tenir el seu espai de culte. Una qüestió que de vegades és notícia perquè genera problemes entre els veïns, uh-huh. I en tot cas el que està en joc sempre és la llibertat religiosa, la llibertat de creença, i això no és només de musulmans, de jueus o de cristians, sinó de totes les religions.
Exactament.
Avui amb Marcel Udina tenim un testimoni molt especial de compromís del judaïsme amb el diàleg interreligiós. Però no només és amb l'islam. Vostè ha tingut contactes com a jueu i altres jueus també a Catalunya amb cristians, amb altres religions, amb sikhs, per exemple.
Sí, exacte. Vaig estar en conferència fa uns mesos. Bueno, vaig estar en un parell. Una que van haver participants, una participant sikh, efectivament, musulmana, cristià. Vam tractar tota mena de temes sobre com es viu, què diuen les diferents religions sobre diferents temes. Va ser molt actiu, públic molt actiu també, i molt participatiu. Preguntes a vegades una miqueta difícils, de les que m'agraden, no? De les que fan reflexionar. Uh-huh. També vaig participar en una fa menys al club de tennis de Sarrià, on van participar també de diverses religions, cristians, musulmans. Representant els budistes va estar... li faré un desastre del nom perquè se'm dona
no
fatal. El senyor Wang Chen, el cap de la Casa Tibet.
A Catalunya,
sí,
a Barcelona.
Un senyor encantador, absolutament. I sí, bueno, em va resultar molt curiós perquè el cristianisme i l'islam els diria que els conec, sense ser la meva cultura religiosa, els conec raonablement bé, no? El sikhisme i una miqueta menys el budisme són gairebé desconegudes per mi i sempre em resulta fascinant conèixer gent d'aquestes religions i aquestes cultures.
Fantàstic aquest diàleg. Una reflexió molt general, ja per anar acabant, Marcel Udina, sobre el futur, el present i el futur del diàleg interreligiós, particularment a Catalunya. Com el veu? Hi ha moltes plataformes, hi ha grups, hi ha reunions ocasionals, activitats concretes,
sí.
Però aquest és un treball permanent.
Absolutament. Crec que hi ha molt treball. Jo trobo... home, la manera en la que nosaltres treballem, que crec que és la que realment pot tenir un gran impacte, és el d'ajuntar gent que no s'hauria plantejat d'una altra manera el tema del diàleg religiós, que en un principi no era com una gran preocupació per ell, o que no havien tingut accés, diguem-ne, a espais de diàleg interreligiós, no? I que tenen realment un gran desconeixement de l'altre. I bé, no és un treball fàcil. Trobo que en termes religiosos no hi ha gaires problemes. És a dir, per entendre's entre jueus i musulmans, sobretot, tenim dues religions molt semblants i quan dos es posen a parlar veuen que en termes de rites i d'estil de vida és molt semblant el que fan l'un i l'altre, no? Uh-huh. Crec que un gran repte que tenim és el de superar la política. Sobretot la política internacional, en termes del conflicte de l'Orient Mitjà, no? Uh-huh. I entendre que nosaltres som éssers humans, que vivim aquí, i que això va més enllà, no?, de l'aspecte polític.
I, efectivament, parlar de diàleg entre islam i judaïsme no té res a veure amb la situació d'Israel i Palestina.
Absolutament.
Per entendre'ns, no? Perquè segurament molts oients fan de seguida el
trasllat. Sí, la connexió, sí.
Bé, moltes gràcies, Marcel Udina. Potser un últim apunt sobre el que és la plataforma cultural jueva mosaica, de la qual vostè forma part.
Sí. Bé, doncs, senzillament, bueno, és una de les plataformes que col·labora, de fet, en Salam Shalom, i el que es dedica a Mosaica és a una miqueta difondre i normalitzar la cultura jueva aquí a Barcelona o a Catalunya. És a dir, que el fet de ser jueu sigui un fet normal, que hi hagi un coneixement entre la gent del que és el judaïsme, del que és la cultura jueva. Som una plataforma en realitat més bé cultural, no fem actes religiosos perquè això és un espai que considerem que pertany a les comunitats, però el que volem fer és fer tota mena d'actes com esdeveniments, una revista, etc., perquè es coneixi la nostra cultura.
Moltes gràcies, novament, Marcel Udina, que vagi
gràcies
molt bé.
A
salutacions
tu.
Avui a tots els jueus, especialment a Catalunya. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu.
Bona nit.
Bona nit.
I fins aquí el temps de diàleg d'avui. Gràcies per la vostra companyia. Tornem dissabte vinent a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.